Notícies Vespre. Karen Madrid.
L'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, tornarà a fer tàndem amb el també exbatlle Juli Fernández. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Serracant, geògraf de professió, s'incorpora a l'equip del conseller de Territori, nomenat fa dues setmanes com a principal assessor. L'exlíder de la Crida va coincidir amb Fernández durant el mandat anterior, quan van exercir l'alcaldia dos anys cada un dins del govern quadripartit. Serracant estava desvinculat de la política des que va deixar el seu càrrec com a regidor a l'oposició l'agost del 2020.
La zona de baixes emissions no s'aplicarà al centre fins al 2025.
A més, també hi haurà un període d'informació perquè els conductors es puguin adaptar a la nova realitat. Així ho preveu el Pla de Mobilitat Urbana, que es debatrà al ple municipal del mes de novembre i que contempla 70 accions a desenvolupar des d'ara i fins al 2028.
I en esports, el Sabadell no podrà comptar amb Moja Keita per lesió en el partit d'aquest diumenge al Camp de la Nucía.
A les files dels arlequinats tampoc hi podran ser Alberto Fernández i Adán Gurdiel, que també són baixes per lesió. El partit entre el Centre d'Esports i la Nucía tindrà lloc diumenge a les 12.
Aquesta i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
I avui comença l'operació sortida pel que per molts és el pont de Tots Sants. Connectem amb el RAC per conèixer quina és la situació a aquesta hora. Anna Hernández, bona tarda.
Bona tarda. Ara mateix els trams més complicats es troben a l'AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Montmeló en sentit Girona, i ara 7 quilòmetres més densos, però que ja van a la baixa perquè han estat a causa d'un accident que ha implicat 5 vehicles i que ha deixat un carril tallat, però ara ja fa una bona estona que l'han reobert i ja es va notant un trànsit una mica més fluid. On encara hi ha una situació complicada és a la mateixa autopista en sentit sud, en sentit Tarragona, des de Sant Cugat del Vallès i fins a Sant Sadurní. Hi ha uns 25 quilòmetres on els vehicles no hi circulen de manera fluida amb algunes aturades. En el seu enllaç amb l'A2 també hi ha una forta congestió fins a Olesa de Montserrat, en sentit Manresa. I les rondes de Barcelona continuen una mica denses en alguns punts, però ja res a veure amb les primeres hores de la tarda, on hi ha hagut llargues aturades a causa d'algun accident també en aquestes vies. A les carreteres al voltant de Sabadell, de moment, això és tot des del RAC. Bona tarda.
El temps. Ara mateix tenim 21 graus a Sabadell, la mateixa temperatura que hi ha a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem a la Carme Farnell. Bona tarda.
Bona tarda. Durant les properes hores continuarem parlant d'aquest ambient molt suau, amb força domini del sol a bona part del país, això sí, un pèl entranyinat per l'arribada d'alguns núvols prims i alguns de més baixos que aniran traient el cap, sobretot de cara al final de la tarda, a punts costaners. Tot i això, aquests núvols no han de deixar precipitació. Pel que fa a la temperatura, de continuar pujant durant aquestes immediates hores, s'espera que pugui inflar-se a valors de 27 o 28 graus. Aquesta més alta s'ha de registrar en punts a Pla de Lleida, Catalunya Central o bé cap a l'interior de les comarques de Girona. De cara al cap de setmana continuarem parlant d'un temps estable, amb arribada d'alguns núvols, però no serà fins dilluns que hi ha la possibilitat de que hi hagi alguna precipitació. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
L'exalcalde de Sabadell, Matías Serracant, serà l'assessor principal del conseller de Territori, el també exalcalde sabadellenc, Juli Fernández. La informació publicada al 324 i que Serracant no ha volgut confirmar ni desmentir arriba dues setmanes després que Fernández hagi assumit el càrrec.
L'exlíder de la Crida, geògraf de professió, va coincidir amb Fernández durant el mandat anterior quan van liderar dos anys cada un el govern quadripartit entre el 2015 i el 2019. Abans d'assumir el seu rol d'alcalde el 2017, Serracant va ser tinent d'alcalde de Territori, signant projectes com els finançats per l'EDUCI, l'impuls dels carrils bici de la Ronda Ponent i de la Concòrdia o el projecte del Parc de les Aigües entre d'altres.
El mandat, però, no va estar exempt de polèmica.
Serracant va deixar durant un any, en 2016, la seva acta de regidor perquè el van investigar en el cas de la cessió del local del Tallaret. A més, com a alcalde, durant el referèndum de l'1 d'octubre també va ser investigat per facilitar la cessió de locals per celebrar-lo.
I prèviament a l'etapa del quadripartit, Serracant va ser regidor de l'Entesa a l'oposició.
Durant el mandat actual també ha estat regidor de la Crida fins a l'agost del 2020. Fora de l'Ajuntament, Serracant té una llarga trajectòria de defensa del territori, sent una de les cares visibles de la campanya contra el quart cinturó. A més, és integrant de la DENC des de la seva adolescència.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Els comerciants sabadellencs s'han sumat a l'acció de protesta convocada per la Confederació Espanyola de Fleca, Pastisseria i Bruixeria i han apagat els llums dels seus negocis entre les 12 i un quart d'una del migdia per denunciar l'augment del preu de les energies.
Com ha explicat Ernest Cursella, responsable de Valero Forn Tradicional al Cafè de la Ràdio, la factura elèctrica s'ha multiplicat per 4 o per 5, amb un impacte molt significatiu sobre la viabilitat dels negocis.
Una barra de pa costa el doble fabricar-la que ara fa un any. Nosaltres hem fet increments, però evidentment és impossible traslladar tot aquest increment. Les economies domèstiques, doncs, tots sabem que el pa és un producte bàsic, és un producte de consum diari, i si fas un increment tan fort en el preu, doncs moltes economies domèstiques no s'ho poden permetre.
Però els forners no són els únics afectats. Els botiguers de Sabadell, Comerç Centre i els paradistes del Mercat Central i del Mercat de la Creu Alta també s'han sumat a la pagada. En general, calculen que la factura de la llum s'ha encarit un 300%, la de la gas un 130% i els carburants un 70%. La presidenta del Mercat de la Creu Alta, Cristina Mateo, assegura que molts botiguers estan pensant en plegar.
Les factures de la llum s'han quasi triplicat, amb un augment de més del 40% respecte a l'any passat. Els comerciants ens estem ofegant. La inflació, la pujada energètica, la davallada dels consumidors, la baixada del preu mitjà a la cistella de la compra i la por a una nova crisi fa que els comerços, com les parades del mercat, es vegin abocades a plantejar si tancar o no. Necessitem una solució immediata i de llarg termini.
Els comerciants demanen mesures reals i efectives a les administracions per protegir les petites i mitjanes empreses. Alhora creuen que amb aquesta acció simbòlica també aconseguiran que la ciutadania sigui conscient de la delicada situació econòmica que estan vivint.
Sabadell no implantarà una zona de baixes emissions al centre almenys fins al 2025. Així ho ha avançat el coordinador adjunt de l'àrea de cohesió territorial de l'Ajuntament, Andreu Barea, a aquesta emissora. Barea ha explicat que s'està treballant amb municipis similars a l'entorn per tal d'unificar criteris i que l'aplicació de la mesura que pretén reduir l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera no suposi un perjudici per als ciutadans. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Andreu Barea també ha dit que hi haurà un període d'informació perquè els conductors es puguin adaptar a la nova realitat un cop es concreti la data d'implantació de la zona de baixes emissions al centre.
Quines seran? On podran ser les regles del joc? El que et deia, quins condicionants, tipus de vehicles, exempcions, col·lectius específics doncs, que poden ser absents on absents, dies de la setmana, horaris, etc. Tot aquest detall que tècnicament s'està treballant, insisteixo, coordinadament amb d'altres municipis que ens assemblem entre nosaltres per donar-hi coherència i, si em permet l'expressió, no tornar boig al ciutadà.
La mesura és una de les 79 accions concretes incloses en el nou Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell, un document que el coordinador adjunt de l'àrea de cohesió territorial de l'Ajuntament ha qualificat de realista.
Aquest pla, al final, el que presenta més ser un document que, més enllà de, diguem, de que ens fixem ítems i establim aquests objectius, vol ser un document també possibilista i realista, d'acord? Aleshores, el pla incorpora accions que ja s'estan actualment doncs, executant, com pot ser tot el tema de la pacificació i gestió i urbanització d'entorns escolars, va? La millora de tot aquest tema d'entorns escolars, inclou la transformació de la Gran Via, doncs, que també s'estan executant i planificant diferents projectes en aquest àmbit, inclou la renovació de xarxa d'autobusos, per exemple, doncs, amb el tema de la renovació de flota i de començar a tenir ja busos elèctrics a la ciutat.
El nou Pla de Mobilitat Urbana de Sabadell es debatrà en el ple municipal del dia 8 de novembre. És fruit dels debats que s'han fet en el marc de la taula de mobilitat, debats sectorials amb els veïns dels diferents districtes de la ciutat i 1.700 entrevistes telefòniques a ciutadans.
El portaveu del grup de Junts per Sabadell a l'Ajuntament, Lluís Matas, ha anunciat que donaran suport als pressupostos municipals del 2023. Després d'haver estat negociant fins ahir a última hora amb la tinenta d'alcaldessa d'Impuls Administratiu, Montse González, els juntaires han inclòs en l'acord les demandes centrades en els dos àmbits que gestionen, l'Eix Gran Via Ripoll i el Visit Sabadell de promoció de la ciutat. A més, altres aspectes que els preocupen, com sintetitza Matas.
Per tant, ens preocupa la neteja, ens preocupa les plagues, ens preocupa els aparadors buits, ens preocupa la taxa de residus i ens preocupava que es complissin tots els compromisos al respecte del projecte Gran Via Ripoll i el projecte de turisme Sabadell.
Matas es congratula per tots els avenços aconseguits per la ciutat a través dels consellers del seu partit a la Generalitat.
També diu que l'execució dels pressupostos dels projectes que lidera és del 80%. Ara vol que les fites assolides segueixin per aconseguir horitzons més ambiciosos.
Per nosaltres això és clau per dibuixar la ciutat més verda, menys contaminada, una ciutat moderna, una ciutat que ens compra a Europa i que sabeu que estava avalat per els Next Generations, però això a nosaltres se'ns queda molt petit. El nostre model de ciutat és un model de ciutat molt més ambiciós en la línia de la ciutat moderna i menys contaminada, i amb el pressupost que nosaltres hem aconseguit fins ara, evidentment no podem fer tota aquesta transformació que volíem.
A tall d'exemple, per a l'Eix Gran Via Ripoll tenen pensat 50 intervencions més de cara al futur. Pel que fa a les inversions en mobilitat, Mates és contrari al quart cinturó, però favorable a la Ronda Nord. A més, ha desvelat que s'està treballant en un nou model públic o privat per Fira Sabadell.
La rehabilitació integral de l'antiga Escola Riusec per convertir-la en la nova oficina d'entitats i voluntariat serà possible gràcies a una nova dotació dels Next Generation. Els fons europeus subvencionaran amb 1.300.000 euros el projecte, valorat en 2 milions.
El portaveu adjunt del govern municipal, Eloi Cortés, veu aquest finançament com un aval als projectes de la ciutat.
I per tant, també és una prova que estem fent les coses bé, que els projectes tenen qualitat i que són valorats a l'hora de repartir aquests fons europeus.
La creació de l'Oficina d'Entitats i Voluntariats Espai Neus Català, l'edifici de la plaça Jean Piaget, és un projecte ambiciós. Suposa una remodelació integral de l'equipament que inclou la construcció d'un vestíbul accessible, la implementació d'un sistema de climatització tèrmica i acústica i la instal·lació d'un sistema de recollida d'aigües pluvials.
L'última aportació dels Next Generation Pro també inclou una partida de 349.000 euros per millorar les instal·lacions de la sala.
Concretament, es millorarà l'aïllament tèrmic i acústic de l'edifici de la Roureda, així com millorar l'eficiència energètica d'aquest. També s'hi instal·laran noves mesures de seguretat contra incendis.
I els fons Next Generation també donaran un impuls al procés de digitalització dels centres educatius. Una partida de 200 milions d'euros dels fons europeus es destinarà a l'estratègia d'impuls digital del Departament d'Educació, liderada pel sabadellenc Joan Cuevas com a director general d'Innovació i Digitalització.
En declaracions al Cafè de la Ràdio, Cuevas ha assegurat que compta amb ordinadors i equipament de robòtica i de producció audiovisual permetrà personalitzar l'educació, un fet que serà especialment positiu per als col·lectius vulnerables.
Catalunya té molt alumnat per sota de la seva mitjana i molt alumnat per sota de la mitjana i molt poc alumnat per sobre la mitjana. És a dir, tenim molts resultats en el mig, però en els que tenen baixos nivells n'hi ha masses i en els que tenen alts nivells n'hi ha pocs. I això és perquè encara personalitzem poc l'aprenentatge. Tenim molts reptes en aquest àmbit. I per això insistim molt en que aquesta arribada de la tecnologia sigui una excusa per poder treballar més això, perquè en els entorns vulnerables ens serveix més.
Cuevas també incideix en com aquestes tecnologies poden transformar els processos d'aprenentatge.
Apliquem aquestes tecnologies tal i com ens diu la neurociència que aprenem els humans. Els humans aprenem quan tenim una experiència molt significativa i molt pràctica, aprenem quan connectem el que estem aprenent amb experiències reals o del nostre entorn o de la nostra família, per tant és molt important personalitzar en cada barri o en cada centre, que és el que es fa, aprenem compartint i treballant en equip, aprenem comunicant què és el que estem aprenent.
A través d'aquesta estratègia també es pretén captar interessats en els estudis relacionats amb la robòtica, l'enginyeria i les matemàtiques.
I Fluidra guanya 179 milions d'euros fins al setembre, un 19% menys que els 221 milions de benefici net que va aconseguir el mateix període de l'any passat. L'empresa sabadellenca especialitzada en equipaments de piscines ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors de les dades relatives als primers 9 mesos de l'any.
En aquests 3 trimestres, la companyia ha aconseguit augmentar les vendes fins als 1.966,8 milions d'euros, el que suposa un 15,5% més respecte a l'any passat. Ara bé, les vendes a Europa han baixat, mentre que han pujat a la resta del món. En aquest sentit, Fluidra assegura que, tot i la desacceleració, en les seves paraules, són una empresa més forta en comparació amb el 2019. Per unitats de negoci, en el tercer trimestre de l'any, les vendes en piscines residencials han baixat un 2,7. En canvi, han crescut en piscines comercials, tractament d'aigua i en el segment especialitzat en condició de fluids.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca, també a les xarxes socials.
Un 35% de les primeres visites que reben a la Fundació Ban Neurologia són de pacients que han patit un ictus, una xifra que ha crescut en els últims anys. També ha canviat el perfil dels afectats. Actualment s'atén persones més joves de 65 anys sense patologies prèvies. Ho ha explicat Noemí Calzado, neuropsicòloga de la Ban, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Cada cop atenem a persones més joves, no? A persones doncs, menors de 65 anys que han presentat doncs, això, seqüeles d'un ictus. La veritat és que el perfil de persones ateses va canviant amb els anys de forma radical.
La mateixa Calzado afirma que durant el primer any de recuperació és el moment en què es pot treballar més, ja que el cervell encara es troba en una fase moltejable. Precisament des d'aquesta fundació treballen amb pacients que han patit ictus, ja sigui de forma individual o també en grups. Obrim pàgina de successos. Nou revés judicial en el cas del jove assassinat ara fa 3 anys al carrer Gràcia de Sabadell.
Segons ha avançat La Vanguardia, aquest divendres la jutgessa ha decidit arxivar de nou la causa, tot plegat després que les proves d'ADN que es van fer als dos sospitosos del crim no concordin amb els seus perfils genètics, de manera que quedarien exculpats. Les mostres es van recollir de dos gots que van aparèixer a l'escena del crim i que tant la jutgessa com els Mossos d'Esquadra atribuïen als sospitosos, una parella que vivia ocupant un immoble del carrer Gràcia quan van tenir lloc els fets. L'advocat del germà de la víctima recorrerà la decisió davant de l'Audiència de Barcelona per evitar que el cas es torni a tancar.
Troballa històrica a Sabadell.
La Policia Nacional ha recuperat un manuscrit del segle XVIII a la llibreria antiquària Marquen Antics de la ciutat. El manuscrit havia desaparegut entre els anys 70 i 80 de la parròquia de San Pedro de Gropo, a la Corunya, però no s'havia denunciat fins a l'agost passat. Marc Castro, propietari de l'establiment, diu que el manuscrit el va comprar el seu pare, però que en desconeix la procedència.
Sí, el tenia del pare, de família. Sí, venia de família. Això es hauria comprat en algun mercat, en alguna tenda d'antiguitat i es va quedar la família.
Després de recuperar-lo, la Policia Nacional ha retornat el manuscrit a l'Arxiu Històric Diocesà de Santiago de Compostela.
Callem, que ella és allà dintre, que s'empolaina!
Doncs ho sabem tot!
Estem escoltant el tràiler de l'obra de teatre Terra Baixa, de la companyia de teatre que va sortir del programa del Llop de TV3. Aquesta obra ha rodat ja per una vintena de ciutats de Catalunya i arriba aquest diumenge a Sabadell, a les 6, al Teatre de la Faràndula, i ho fa amb representació sabadellenca entre el càsting.
Al paper d'en Sebastià hi haurà l'actor sabadellenc Pep Carpena. Precisament, Carpena ha visitat avui el programa al matí de Ràdio Sabadell, on ha reflexionat sobre tot el que ha suposat haver participat en el programa televisiu de TV3. L'actor afirma que l'experiència està sent única i que la gira pels teatres d'arreu de Catalunya li està suposant un ensenyament i una solidesa professional espectacular. Diumenge, però, juga a casa i això, explica, el posa una mica nerviós.
Ara, diguéssim que ja la tenim molt per mà, estem molt tranquils, la fem amb molta, penso jo, que molta solvència, molt bé, però vens a casa, saps que ve molta gent que et coneix, molta gent que va seguir el programa... i m'imagino que el que no vols és defraudar, no sé si en català com seria defraudar, bé, no vols fallar, no? Uh-huh. I bé, tens una mica més de pressió que habitualment.
Amb les entrades ja exaurides, la companyia teatral del Llop arriba diumenge a les 6 de la tarda al Teatre de la Faràndula per presentar una nova versió d'aquest drama d'Àngel Guimarà, una decisió que va prendre Àngel Llàcer.
Ell aposta per una cosa més desenfadada, malgrat que estem parlant d'un clàssic, d'un drama, però ell aprofita tots els moments que pot per posar-hi un cert toc humorístic, un cert toc d'humor, justament suposo que per treure-li una mica de pes al drama que té Terra Baixa, i penso que ho aconsegueix.
Després de Sabadell, la companyia encara farà gira fins a finals de novembre.
Des d'Ucraïna, arriba per primera vegada al teatre La Faràndula de Sabadell, al Ballet de Kiev, amb el Llac dels Cignes. Amb una increïble posada en escena i la màgia del Ballet de Kiev. Diumenge 20 de novembre, al Llac dels Cignes, al teatre La Faràndula. Compra ja les teves entrades a la mateixa taquilla del teatre, a sabadellcultura.cubin.cat o a balletdekiev.com. Donació d'1,50 € per entrada venuda a favor d'UNICEF pel suport als nens i famílies d'Ucraïna. Ballet de Kiev, ballant des del cor.
Ràdio Sabadell, notícies vespre. Avui també és notícia...
Alberto Núñez Feijóo justifica la ruptura de l'acord per la renovació del poder judicial per la determinació del govern espanyol de reformar el delicte de sedició.
El president del Partit Popular ha afirmat que no s'oposa al diàleg sobre el nacionalisme, però sí a compartir els seus criteris sobre l'Estat o la justícia, i rebutja que es faci, ha dit, una legislació a mesura de l'independentisme sense cap concessió a canvi.
Principi d'acord per prohibir la venda de turismes i furgonetes de combustió, és a dir, gasolina o dièsel, i híbrids a partir del 2035.
L'acord encara necessita el vistiplau dels 27 i del ple de l'Eurocambra per ser adoptat. La nova forma part del paquet climàtic que la Unió Europea vol impulsar aquesta legislatura per reduir almenys en un 55% les emissions contaminants de cara al 2030.
I la Fiscalia ha retirat tots els càrrecs contra tots els acusats pel cas Neymar per estafa i corrupció entre particulars arran de fitxatge del futbolista brasiler pel Barça el 2013.
A la penúltima jornada del judici a l'Audiència de Barcelona, el fiscal ha modificat les seves conclusions provisionals en què demanava fins a 5 anys de presó per a l'expresident del Barça i 2 per al futbolista, i ha anunciat que demana l'absolució de tots els encausats, inclòs el futbolista, els seus pares, els expresidents del Barça, Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, un exdirectiu del Santos, els dos clubs i l'empresa familiar dels Neymar.
Moja Keita serà baixa de cara al desplaçament d'aquest diumenge al camp de la Nucía. L'atacant del Centre d'Esport Sabadell va patir una lesió muscular a l'entrenament de dimecres i encara s'ha de conèixer l'abast de la lesió. Sergi Parr, bona tarda.
Bona tarda, Karen. El senegalès ja va patir una lesió durant la pretemporada que el va deixar fora de combat a l'inici de Lliga, i ara que ja s'havia fet un lloc a l'11 titular, ha tornat a recaure. Un contratemps que ha lamentat així el tècnic Gabri García.
No sabem exactament el que té. És un, sembla un problema muscular i, bueno, una llàstima perdre Moja. Jo crec que és un jugador determinant. Estava sent en aquests partits un jugador molt important. Venia d'una lesió molt llarga, també, d'estar 7 setmanes quasi bé fora, i, bueno, començava a trobar-se bé el Moja que coneixem, i, bueno, una llàstima. Veurem a veure aquests resultats que diuen.
Tot fa indicar que Moja no tornarà fins a finals de novembre o principis de desembre. Alberto Fernández i Adán Gurdiel també seran baixa per lesió de cara a la cita de demà passat al Camilo Cano. El Sabadell està davant l'oportunitat d'encadenar 3 victòries consecutives, un fet que podria provocar una il·lusió a l'entorn que, per Gabri, no seria la corresposta amb la realitat d'enguany.
No, però... O sigui, no és que tingui por, però estic convençut que això sortirà i es parlarà. Però, bueno, jo, és normal. Al final jo ho trobo normal, que passi això. O sigui, per molt que tu diguis, no, el nostre objectiu, i crec que ho tenim molt clar, almenys els que coneixeu ja el club, la plantilla aquest any, com estan les coses, i els que hem vingut de fora sabent tot això que us ho deia la setmana passada, jo crec que l'objectiu tenim molt clar. És aquesta permanència aquest any i esperar, pues, aguantar la categoria, fer un projecte més ambiciós, diguéssim, no?
El Sabadell se situa a mitja taula gràcies a les victòries contra el Barça Atlètic i l'Intercity, i, en canvi, el rival no coneix el triomf des de la primera jornada. 3 derrotes i 5 empats és el balanç dels alacantins, i amb unes circumstàncies curioses. Els 4 partits que ha jugat al seu estadi s'han saldat amb 4 empats. L'exarlequinat César Ferrando, el seu entrenador, ha passat avui pel programa Hotel Suís.
La primera ref no és com la segona. La primera ref tu no veuries el partit als 90 minuts. Sempre hi ha partits que l'equip contrari està millor que tu, te posa en perill, i en aquests moments no s'ha pogut manejar bé. Entonces, la veritat és que són 4 partits que s'han pogut guanyar, però no ha pogut ser així, i, bueno, i és la signatura pendent de l'equip, això està clar.
Diumenge a les 12 arrencarà el partit, i des de mitja hora abans es podrà seguir en directe aquest La Nucía, Centre d'Esports, de la desena jornada de la Primera Federació, al Sabadell en joc.
Més futbol. La Primera Catalana, el filial del Centre d'Esports, s'enfronta a un Balaguer que encara no coneix la victòria. Els de Jordi López, en canvi, són líders del grup, tot i que venen de deixar-se els primers punts del curs amb l'empat contra el Llafià.
La cita de diumenge enfrontarà 2 equips recentment ascendits, com el Sabadell B. El Balaguer també va ser campió l'any passat a Segona Catalana, però l'adaptació aquesta temporada ha estat molt diferent entre uns i altres. Ara bé, malgrat la diferència a la classificació, el tècnic Jordi López fa aquesta reflexió.
Depèn de com ho vulguis enfocar. Jo crec que també al final no es passaran tot l'any sense guanyar. Algun dia guanyaran. En quantes més jornades passin sense guanyar, més a prop de guanyar estaran. Amb la qual cosa estic convençut que diumenge tindrem un partit molt difícil allà al Braguer. A més, és un camp on va molt públic, hi ha molta afició, que afecta molt, que anem amb els seus jugadors, que intenta condicionar l'arbitratge i segur que és una prova important per nosaltres de cara a mantenir-nos a la part alta.
Diumenge a les 5 de la tarda arrencarà el partit i serà retransmès en directe per la televisió de la Federació Catalana de Futbol.
Mitja hora abans començarà l'enfrontament del juvenil A del Sabadell, que es desplaça cap a Mallorca amb la tranquil·litat d'haver sumat els últims 6 punts en joc a la Divisió d'Honor.
A les Illes Balears va començar aquesta petita bona ratxa del Sabadell juvenil. Va ser fa 2 setmanes a Inca contra el Constància, en el que ha estat de moment l'únic desplaçament de l'equip fora de Catalunya. Marc Nomen és el tècnic arlequinat.
Els desplaçaments són una mica passats, però també són motivants. Al final vas a jugar a un dels millors camps de la Lliga, unes instal·lacions fantàstiques i contra un rival que és excitant. Així que espero que en aquest sentit sortim al 100% des del minut 1 i que siguem capaços de que tot el que treballem durant la setmana a plasmar-ho per treure un bon resultat.
Un grau per sota la Lliga Nacional, el juvenil B del Sabadell rep el Gavà a Olímpia, buscant refer-se el més aviat possible de la derrota de la setmana passada en el derbi contra el Mercantil.
Els del Baix Llobregat tenen els mateixos punts que els arlequinats, 7. Conrad García, si el tècnic demana als seus jugadors girar full ràpidament a la desfeta de fa uns dies a Raona Marinals.
Pensant en què hem de millorar per ser més competitius i en què hem de fer molt bé de cara al següent partit, que és Gavà, que aquí cada partit per guanyar-lo has de patir i suar sang i intentar preparar-nos el millor possible pel següent partit i intentar tornar a sumar de 3.
El Cornellà B lidera la Lliga amb 12 punts i trepitjant-li els talons amb 11 venen els Mercantil i el juvenil B del Barcelona com a únics conjunts invictes. Els mercantilistes van de derbi en derbi i ara visitaran el Havac de Terrassa. Marc Xalabarder és l'entrenador dels graciencs.
Natal Sabadell ens fa especial il·lusió i més en aquests temps més recents perquè estan fent molt bé la feina i tenen equips molt, molt competitius. El Havac sí que és una realitat des de fa molt temps. Entre nosaltres i el Havac sempre hi ha hagut aquesta realitat sana, òbviament, però aquesta rivalitat i bueno, amb moltes ganes d'afrontar aquesta setmana.
Horaris d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. Demà a les 4, Sabadell Juvenil B, Gavà a Olímpia. Un quart d'hora després començarà el Havac Mercantil a Can Jofresa.
En handbol, aquest cap de setmana no hi ha jornada per l'Art Gràcia femení, ja que la divisió d'honor plata s'atura, però sí que juga el masculí a Primera Nacional. Els de Cesc Borrell visiten una de les seves bèsties negres dels últims anys.
Tot i ser un equip de nivell inferior, el Banyoles, actualment penúltim classificat, ha derrotat l'Art Gràcia en 4 dels 6 precedents més recents, 2 dels quals al pavelló de la Draga, on tindrà lloc el partit de demà. Ara l'extrem verd i blanc Lluís Marrugat té clar que no poden permetre's més ensopegades després de l'inici de Lliga Irregular.
Ja estàvem esperant aquesta segona fase, diguem-ne, de la primera volta, que el que dius tu, si volem guanyar aquests partits, aquests partits no es poden perdre. Quan jugues contra els de dalt, doncs mira, passa el que passa, però els partits amb gent contra la zona baixa s'han de guanyar sí o sí. Tot i que ara ens ve el Banyoles, que no és el nostre rival preferit, diguem-ne.
Demà a les 6 arrencarà el Pla de l'Estany aquest Banyoles o Art Gràcia.
La Llanera Trail ha obert les seves inscripcions per la 8a edició, que ja té data confirmada el 22 de gener del 2023. Com ara fa uns mesos, hi haurà novament 3 distàncies, marató, mitja marató i 13 quilòmetres.
Els preus oscil·len des dels 14 fins als 30 euros en funció de la prova. Ser matiner tindrà previ, ja que s'aplicarà un descompte fins al 7 de novembre, però a partir d'aleshores hi haurà un petit increment. David Fernández Oliver, un dels organitzadors, n'ha explicat les raons.
De moment hem volgut mantenir els preus de l'any passat. Després com amb tot, aquests darrers mesos ens hem vist obligats aquest any a haver de fer una pujada de preus per mirar que la Llanera pugui ser el més sostenible econòmicament possible. Al final no vagi per davant que aquí tots ho fem voluntàriament, tota la organització, però clar, hi ha unes despeses mínimes que evidentment hem de cobrir.
Fins aquí Notícies Vespre d'aquest divendres 28 d'octubre. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acaba de passar un bon dia i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Hello. on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.